Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
7 minuts ara mateix que passen de la una. Avui, a Gat per Llebre, l'escriptor Sergio Parra i l'artista Irene Cívico.
Ho han deixat en artista.
Artista de la vida.
Exacte.
Artista i completista.
És la teva definició perfecta.
M'agrada.
M'ha encantat la teva cara. Mira, molt bé, no? Me lo apunto, o què?
Bueno, és que em diuen tantes coses.
És que, pare, això els oients han de saber-ho, Olga, perquè cada vegada que verà que arriba aquí la Irene Cívico i el Sergio Parra, el Sergio tenim clar que és escriptor, entre moltes altres coses que ja estem descobrint, no? Però, clar, la Irene, com te presentamos, no, Irene?
Clar, i ja artista.
Clar, bueno, perquè sóc una dona del Renaixement.
És un compendi de moltes coses que et defineixen.
Clar. Podríem em sap greu que els oients no em vegin la cara, llavors entendrien moltes coses. Dirien, ah, vale, bueno, doncs ja està.
Al contrari, diria, és que és un artista, home, totalment. Escolta, vosaltres ens ajudeu, no?, una mica, ja sabeu, un cop al mes, a desterrar aquells mites, avui relacionats amb què?
Una mica, com ja ve l'estiuet, ja comencem a pensar en les vacances. De fet, abans...
De fet, estàveu parlant, no?
Fora de micros, estàvem parlant. Doncs dèiem, una mica mites relacionats amb això, no? Amb el món viatger.
D'acord.
Deixem-ho així.
Ho deixem així, Sergio? Mm-hmm. Sí?
Vale, sí.
Sí? Doncs nosaltres us volem proposar, primer de tot, com un exercici, d'acord? Comencem des de l'espai. Vallejo, ens hem d'imaginar l'Estació Espacial Internacional, no?
Ja hi soc.
I allà un gran mite, no?
Ho veig tot des d'allà.
Ho veus tot?
Sí, crec que estic veient la Gran Muralla. Bueno, no sé si la puc veure, la Gran Muralla?
Lo dudo bastante, la verdad.
Ai!
Clar, però imagina't. O sigui,
quin xasco.
Ja sabeu que nosaltres venim una mica a destapar, a estirar de les tirites, una mica, saps? I clar, no... Hi ha aquest mite de... No, la muralla xina es veu des de l'espai.
No. Com que hi han anat 4 replegats, s'ho han inventat...
I clar, no hi ha molta gent a la que preguntar-li així de prop, no?
No, és propaganda xina, seguro.
Sí. A veure, jo, de fet, ho comentàvem amb el Sergio, no?, que quan realment es va demostrar que no es veia... El govern xinès va haver una mica de terrabastall.
Oh, clar.
Clar, home, clar, perquè diguéssim que, evidentment, això no treu que la muralla xina sigui una de les grans meravelles del planeta Terra. Eh? Això no ho traurà ningú.
Claro. La qüestió és que realment és molt gran. Estamos hablando de una construcción de 6.000 kilómetros de largo.
6.000 kilómetros.
De hecho, seguramente mide más. Se están haciendo nuevos estudios. Seguramente hay zonas todavía por descubrir. Y llegaría hasta los 10.000 kilómetros. Pero claro, solo tiene 6-7 metros de anchura.
Es muy larga, pero es muy estreta.
Claro.
Con lo cual, si alguien viera la Gran Muralla, por ejemplo, desde la Estación Espacial Internacional...
O sea, desde donde estamos ahora, no.
Pues entonces, ¿qué pasaría? Pues también vería todas las casas.
Claro.
Les cases tenen més o menys ese grosor, no? Uh-huh.
Clar, clar, clar. En el fons, 7 metres, vull dir... Fins i tot el meu pis és més ample que això.
Clar, com no ho havíem pensat abans?
No, clar,
al final, donem per certes coses...
Sí,
que és que no li hem dedicat gaires minuts a reflexionar, perquè si no...
No, perquè clar, tu et diuen, la muralla xina, que és el més llarg del món... I dius, ah, pues sí, clar.
Ah, és tan llarga.
Clar, però...
Però fíjate que fuerte que incluso hubo un astronauta que dijo, pues yo no veo la Gran Muralla China desde el espacio.
¿L'astronauta?
Sí, no recuerdo el nombre. Y hubo un pequeño conflicto diplomático con China, porque dijeron, ¿cómo que no se ve? Claro que se ve.
Què posen les ulleres, home?
Escolta, llavors, des de l'espai, es veu alguna cosa o no?
Se ven muchísimas cosas, muchísimos. Pero bueno, si quieres buscar la estructura más grande desde el espacio, sin duda es un vertedero, que es Fresh Hills, que está en Nueva York.
Una muntanya d'escombraries.
És lletjíssim, això que ens acabeu d'explicar.
Això ens agrada, aquestes vistes.
Si no lo piensas mucho, es hasta bonito. Hay muchos colorines y formas.
¿Pero estás diciendo en serio, Sergio?
Sí, sí, sí.
O
sí,
sea,
sí.
Lo que se ve realment és a...
Se ven muchas cosas, ¿eh? Sí. Pero lo que se ve más claramente, si buscas una estructura humana, es Fresh Hills, que es un vertedero que hay en las afueras de Nueva York. De hecho, es tan grande... que, bueno, básicamente cuando cayeron las Torres Gemelas, todo lo que hubo, todo el detritus, sí, se lo llevaron hasta aquí, porque ahí cabía...
És molt gran.
És molt gran. Madre mía.
I des de quan existeix? Perquè, clar, això no s'haurà fet d'un dia per l'altre.
No, lleva años, y de hecho, lo han cerrado un tiempo por protestas de ecologistas, luego lo volvieron a reabrir.
Clar, això és una construcció del segle XX, eh? O sigui, 1948.
Sí, no és de l'època dels egipcis.
No.
No generaven plaça.
Hem generat escombraries des de fa relativament poc. El que passa és que és molt gran i llavors ja han tirat molta cosa. Mm-hmm. O sigui, a veure, perquè et capiguin doncs, els escombros de tot.
Clar, t'ho imagina't. Per tant, això és el que sí que podem veure ara mateix si estem
a dins de l'espai. Tiene una altura, por la curiosidad, lo vamos a decir esto,
sí.
25 metros más alta que l'Estatua de la Libertad. O sea,
per fer-nos una idea, no?
Sí. O sea,
la volgo fer així.
És que és impressionant.
Sí. No aniré a visitar les escombraries.
Jo crec que tampoc.
Prefereixo no. Sí.
Potser hi ha rutes turístiques d'aquestes.
Potser ens quedem a l'espai.
Bueno, sabeu que hi ha moltes... Hi ha turisme de desgràcies, hi ha gent que li agrada anar a veure coses.
Sí.
Turismo negro. Turismo apestoso.
Ja podem dir de l'espai, no, Olga? Passem a un altre nivell.
Intermig.
I anem amb una altra d'aquelles veritats que potser no són tan certes com creiem, no? Quina seria?
Per exemple, dus un implant de silicona al pit i vas en avió.
Això és típic, s'ha dit tant.
Això
no?
S'ha dit molt.
Explotes o què?
A veure, jo crec que ara ja no es pensa tant, eh? Crec que ja...
És que si no aniria explotant.
És que explotaria molta gent.
Clar, t'anava a dir... I bueno, ja no només el pit, la gent que porta la gent que es posa... Gent que es posa a la cara, gent que es posa abdominals.
Abdominals. Sí,
sí. Un moment, sí. A veure, expliqueu això. Ui, sí, et poses
sí.
Abdominals?
Sí. Marcadets.
Clar, perquè hi ha gent que vol com que se li marqui el que diuen la tableta, saps?
Però això no has de fer exercici físic?
Bueno, però si et poses silicona... Queda raríssim, eh? Perquè jo he vist gent amb cossos que potser no t'es... menys normatius, que no t'esperes que tingui tableta i té tableta.
O Fisano con tableta.
I no es mou, llavors.
No.
Tot a lloc.
Sí, clar, sí. Clar.
Esculpido en piedra.
Esculpido en piedra.
Llavors, hi ha avions que no pararien de...
Explotar. Pam.
Però això és veritat. O sigui, molta gent, sobretot si és gent de la meva edat, de la nostra edat...
Generació
que,
X.
Clar, que se'n recordarà, que nosaltres pues, som dels anys 80, la gent se'n recordarà de que Ana Obregón es va dir molt.
Sí.
Amb la Ana Obregón li ha explotat un pit en un avió i com que deien que havia picat contra un pit. És que, clar, ho dic així i penso...
Com ens ho van creure?
Fake news, total.
És veritat que Ana Obregón pues, ja és una... Li diuen l'Antoñita la Fantàstica,
sí,
que ella sí, li agrada.
Sí.
Però, clar, això era realment...
Dice que és amiga de Spielberg, sí. Jo també...
Que li hizo una paella, Sergio, no dudes d'estes coses.
No.
Però, clar, no.
No, sí, per tant...
No et pot explotar un implant.
Això, físicament és impossible que això passi.
Físicament, exacte.
Per la pròpia consistència de la silicona i també perquè és cert que hi ha una ligera variació de la pressió, però és tan ligera que si, que és la misma que se produce, per exemple, quan subim a los Pirineos aquí. Con lo cual, un montón de montañistas con implantes también sufrien explosiones.
Explotant. De fet, ara estic pensant, hi ha bolígrafs que et surt la tinta disparada, no? Que arribes i de cop està tot vessat, la gent que porta silicona que no pateixi.
Eso
com a mínim per això. Per altres coses ja veurem.
Sí que és veritat que hi ha pressió a l'avió. Vull dir, això ho parlàvem ara, quan tu portes una ampolla d'aigua, que escoltem moltes vegades, i de cop veus que l'ampolla d'aigua, quan està... No? Quan està arriba del tot, quan s'infla més, i a vegades quan arribem, jo ho trobo, quan arribo a l'aeroport de Barcelona, que està tota com xupada.
Sí.
O la bolsa dels cacahuetes, que se pone como más dura, també passa mucho, los snacks en general, se hinchan un poquito.
És que jo me'ls acabo sempre.
Ah,
això no ho he arribat a passar, comprovar.
No? Escolta, ara que esteu parlant d'aigua, de les ampolles d'aigua, l'aigua que se'n va per la pica gira al revés a l'hemisferi sud,
bueno,
Sergio,
bueno,
Irene.
Això és mític.
Això és mitiquíssim,
que...
això és veritat.
Saps
no?
Què passa? Que quan vas a l'hemisferi sud, llavors penses, i ara com girava l'hemisferi nord?
Clar, però és que és mentida.
Claro. O sea, esto es muy curioso porque, digamos, que teóricamente es verdad, pero a nivel práctico es imposible.
¿Y cómo puede ser eso, Sergio?
Porque para que ocurra, realmente tiene que haber una masa muy grande, tiene que haber mucho recorrido. Es decir, cuando miras una borrasca o un huracán, es cierto que esto se produce. Es lo que se llama el efecto Coriolis, que es lo que produce la rotación de la Tierra, produce este efecto en el hemisferio sur y en el norte, ¿no? Pero
un huracán... És molt més gran que l'aigua que surt de l'aixeta.
Però el sumidero del baño, digamos, a no ser que tengas un baño muy grande, en general es
gigante.
Son unos centímetros.
Una piscina, como un área.
Exacto.
Como el Free Gills.
Claro. Entonces, esto aquí no se aprecia, porque no hay suficiente espacio para que se produzca este efecto. Con lo cual, Es cierto que a veces giran a un sentido u otro, pero es más por el diseño del lavabo, el diseño del grifo...
Clar,
i mil coses
que pot ser que dintre de la teva mateixa casa, tenint dos aixetes diferents, una aixeta giri cap a una banda i una altra giri cap a una altra.
I no cal estar en diferents hemisferis.
Ara ja sabeu que estan fent tots els oients, no? Vinga, obrir aixetes i anar comprovant.
Que envien fotos.
I com pot... O sigui, teòricament, això que deies teòricament, què faria que una banda vagi cap a una banda i a l'altra vagi...
Uf, és que esto ya es muy complicado, ¿eh? Ni yo me lo sé bien, pero... Pero ya te digo, se llama efecto Coriolis, por si alguien quiere mirar en Wikipedia, y verá que es ininteligible. Es decir, tiene que ver con la rotación de la Tierra, ya digo, y poco más. Ahí me he quedado. O sea, esto es física avanzada.
Pues si se ha quedado el Sergio,
imagina't.
Igual que ens quedem aquí, ¿eh? Running through the strange light, chasing all them green lights, throwing up the shade for a little bit of sunshine. Deia molt, però no baixem de l'avió, eh? Perquè em sembla que hi ha un altre mite d'aquells típics que ens ha acompanyat, no? Tots els vols, aquell de,
sí, que
també ens agrada.
Aquí, clar,
això és el que ens agrada.
L'alcohol emborratxa més si estem a l'avió? Llavors se m'acut una altra.
Emborratxa
més si es veu en palleta?
Claro. Pero eso es lo de antes. Teóricamente... No, pero sí que ocurre, porque la gente se pone, vamos, pone fina en el avión. Sí,
realment, perquè veu més.
Realment no, claro. O sea, realment no afecta.
No.
No, si jo em foto un litro de ginebra aquí, m'emborratxaré igual que
foto
un litro de ginebra a l'avió.
Bueno, sí. Potser si te'l veus aquí ja no arribes a l'avió.
Allà ni arribo a pujar, saps? Però no és perquè estàs a dintre de l'avió. Clar, després hi ha molta gent que és com, jo a l'avió, una copeta i a dormir. Bueno, ja, això és de cadascú.
Això és cascú, eh?
Això serà com el got de llet abans d'anar a dormir.
Sí,
que
el
només
mateix,
de prendre't un got
efecte.
De llet no necessàriament produeix, contribueix a que t'adormis, però tu associes...
Clar, o sigui, sí que és veritat que et passen... O sigui, sí que afecta, hi ha una cosa que sí que afecta més a l'avió, que és els aliments. O sigui, els aliments sí que tenen un altre gust.
Sí.
A l'avió.
Ah, no és només que els cuinen malament i estan tots
dolentíssims. No, això també.
Que també.
Però, sí, és veritat, això és un mite, no?, del menjar d'avió, no?
Però sí que és veritat, que, perquè l'han d'espaciar més, perquè sí que... ja no és la pressió, sinó és tot el soroll també de l'avió, i tot això afecta, el nostre sentit afecta també, el sentit, que això afecta el sentit de l'oïda, anava a dir de l'orella. Llavors interfereix, i llavors fan que la se corregeix si m'equivoco, eh?
Adelante.
Que m'està mirant el professor, aquí. Espacien més el menjar, li posen més sal perquè el desfem claro. Més.
És com que el ruido ambiental hace que todo resulte más insípido.
Pues
es curioso, pero eso ocurre.
¿Y pero por qué ocurre? Es que es muy curioso,
no se sabe.
Sergio.
Es como un cortocircuito en la cabeza, en plan,
sí.
Es como que tú estás concentrado en un sentido que
sí.
El otro se vuelve más, más, no sé, más lento, más...
I davant del dubte, quan et diuen pasta o pollo, fa el mateix gust, ja us ho dic.
És el mateix, no? Què estàs pensant?
Jo ho tinc clar. Estava pensant que és que ara fa tant que no...
Que no puges a un avió.
Que em demanin, potser un vol cursi, però que em demani menú, fa molt, però jo tenia claríssim què demanava sempre, crec que era pollastre.
Això el Sergio. Sempre...
Oh, quina gana, ara, per favor. També em demano un pollastre. La Olga parlava del tema de l'alcohol. Sempre acabem parlant del mateix.
Bueno,
Irene,
però,
Sergio...
Però el pitjor de tot és que el Sergio pràcticament no veu.
No
o sigui,
veu,
parlem d'això,
no?
Però veu aigua.
No, però ràpidament, és veritat el mite aquest de la canyeta, no? Que si veus amb canyeta, diguéssim, que et puja més ràpid. I jo també havia escoltat que això... Si veus ràpid, no? La gent que veu ràpid que sempre dius, és que tu veus molt ràpid, per això et puja més, no? O la gent que veu més té un sentit, no?
Bueno, si veus ràpid te sube antes.
Exacto.
Claro.
Pero la cantidad de alcohol es la misma.
Vale.
Pero es lo mismo.
Claro, però creus això, veus més ràpid que els altres. És això, el Sergio no veu mai, però quan veu s'ho veu com si fos horchata.
Però perquè veus...
S'emborratxa abans que jo, però perquè, clar,
no, però
és com si fos un suc, saps?
Però també tiene... Aparte, cada persona és un mundo, eh? I l'afecta diferent a l'alcohol. Luego está el efecto placebo que hemos mencionado antes, que es tú creerte que te emborrachas
sí.
más. Entonces te emborrachas más. De hecho, se hizo un experimento muy curioso donde daban a personas bebidas que no tenían alcohol y les decían que sí que tenía alcohol y se comportaban como borrachos.
Ah, sí.
La gent es fascinant.
Totalment. I, per cert, hi ha un altre tema. Encara estem a l'avió, l'alcohol és un factor de risc pel jet lag.
Claro.
Expliqueu-nos això.
Bueno, esto afecta... O sea, mucha gente piensa que, ay, no cojo el sueño, pues pimplo y así me duermo antes, ¿no? Pero no es cierto. Es cierto que te duermes rápido, pero el sueño no es para nada reparador, ni descansas de verdad,
sí.
Tienes muchos microdespertares y demás. Con lo cual, al final, el alcohol lo que hace es bueno, los ciclos... ciclos circadianos...
Uy, sí, los ciclos circadianos.
Se estropean un poquito, se estropean un poquito. Entonces, no es bueno para nada, para descansar y tampoco para viajar, porque ya a veces te cuesta coger el sueño cuando, por ejemplo, te vas a Nueva York por culpa de jet lag. Si el sueño encima te altera más los ciclos circadianos, pues lo tienes mucho peor. Con lo cual es mejor no beber en vuelo, primero...
No beber alcohol.
No beber alcohol, sí, sí. Primero por esto y segundo porque muchas azafatas están hartas de los borrachos.
Hombre,
en los vuelos.
Clar, és que estos també s'haurien de fer controls d'alcoholèmia abans de pujar a l'avió, eh?
I segons no deixar-los baixar.
Encara que no condueixin l'avió, no?
Clar.
Exacte.
I no aplaudáis cuando aterrizamos. Eso no. Tampoco, eh?
Això tampoc. No hi ha cap estudi científic que demostri.
Lo buscaremos.
Però allò de la vergonya aliena ja és suficient. Hi ha algun tipus de beguda que sigui més recomanable? No sé, les begudes...
L'aigua sempre.
Agua. Ante la duda, agua.
Ante la duda, agua.
Sí, perquè a més et deshidrates moltíssim.
Eso es.
Nois, què fem? Ara baixem, digues, Sergio, volies dir alguna cosa.
No, que és verdad que hay más sequedad en el ambiente y es muy necesario beber. Y el alcohol es lo contrario. O sea, en vez de hidratarte, te deshidrata. Con lo cual es lo peor que hay para en ese sentido.
Què us ve de gust ara fer un viatge al Triangle de les Bermudes?
Bueno.
Venga.
Sí? Va, anem-hi. No me dejes con la duda. Como si en un momento dado te hubiera tragado el triángulo de las Bermudas, el triángulo de las Bermudas. Estem aquí al matí a Ràdio Hostel amb el Sergio Parra i la Irene Cívico desmitificant, desterrant aquells falsos mites avui relacionats amb els viatges i, clar, sens dubte, un d'aquests mites és el Triangle de les Bermudes. Allà què hi passa? A veure...
Bueno, esto yo no sabemos, lo estábamos hablando sí. antes, quién ¿Qué? Ha difundido este mito de que realmente
yo
hay muchos
que la
más naufragios. Sí, o quizás algún periodista tipo Iker Jiménez, ¿no? que busca siempre el caso.
Claro.
Pero estadísticamente es cierto que hay muchos naufragios y accidentes en esa zona, pero porque pasan muchos cruceros y muchos barcos.
Claro, es una historia de Mulum.
¿No? Claro.
Con lo cual, hay otros lugares en el mundo donde, habiendo la misma cantidad de cruceros y de barcos y demás, se producen más accidentes. Con lo cual, estadísticamente, puede ser que incluso sea uno de los lugares más seguros del mundo para ir.
Porque... Clar, és que ara també m'estaves fent pensar que moltes vegades també la gent... jo també tinc de reconèixer un cert pànic a volar, però que és veritat que l'avió és el mitjà de transport més segur, no?
Però ara hablamos de barcos, eh?
Ah, sí, però ara
m'ha vingut... que aviones también...
Però m'ha vingut al cap, saps?
Anava
aquesta...
a dir, les pel·lícules sempre desapareixen.
Sempre.
Sí,
però... tota mena de...
Tot desapareix.
Però en el tema de l'avió és veritat, això, sí, Sergio, sí. no?
Vull de dir, hecho, és que... mira, hay accident. Tu mires en Wikipedia está todo. Tú miras los accidentes que ha habido de aviones, que están contabilizados, no hay muchos, pero lo más sorprendente es que aviones que muera la gente, casi ninguno. Es decir, normalmente cuando hay un accidente de avión, la gente sobrevive. Esto lo sabe poca gente.
Ahora siempre es... donem per fet que tots moren.
Exacto. Es como en Perdidos, que casi todo el mundo vive. Pues en el mundo real pasa así. O sea, la mayoría de gente sobrevive o como máximo muere una, dos, tres personas. Pero que muera todo el pasaje, muera mucha gente, esto es una cosa súper anecdótica.
A ver, el susto tan importante.
O matar.
También. Pero...
el susto tan importante.
¿Heu estat vosaltres en algun aterratge de...?
No, mira, la veritat és que...
Turbulències d'aquelles complicades?
No. Nosaltres hem tingut molta sort, la veritat, en general.
Bé. Pero sí que te voy a decir un peligro, esto ya no te va a gustar tanto.
Ay, a ver.
Hay un riesgo a volar, pero si vuelas mucho. Y es los rayos cósmicos. Cuando vuelas a 10.000 metros de altura, 12.000 metros...
¿Qué es el que fa un avión normalmente?
Normalmente, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que la densidad de la atmósfera es menor. Con lo cual, la atmósfera es como una especie de capa protectora de los rayos cósmicos, que son como la radioactividad. Alteran tu genoma y producen cánceres.
Pero Sergio, ¿no?
Siempre acabamos hablando de lo mismo, lo sé. Entonces, al final, ¿qué ocurre?
Que si volas muchísimo...
Incluso hay máximos de vuelo de pilotos y de azafatas que no pueden hacer demasiados vuelos seguidos porque eso puede ser malo para la salud.
Por los rayos cósmicos.
Por los rayos cósmicos.
Sembla, és de còmic, sembla de còmic de superherois.
Totalment. Mira, demà que ve el Joan Anton Català, li preguntarem.
Preguntar també. Això vol dir que si voles molt durant una temporada... has de parar o que hi ha, per exemple, un topall de 3 milions de vols?
Ya estamos hablando... Sí, ahí hay un topall, sin duda. Pero esto solo ocurre cuando eres profesional y realmente estás...
No es el nuestro caso.
No es el caso vacacional. No.
Te puedes ir de vacaciones dos y tres veces al año y no pasa nada.
Y no
pasa
res.
Parlant davant d'un micro no passa res, no?
Tampoco.
Podem estar tranquils.
I si no ens ho diguis, Sergio. Va, tornem al Triangle de les Bermudes. Això sí, perdona, que us hem, que jo he fet aquesta connexió amb l'avió. Sergio, Irene, què podem dir? Doncs que passen aquestes coses perquè allà hi ha molt trànsit.
Clar,
no?
O sigui, el Triangle de les Bermudes està perquè us feu una idea com a prop del sí. Carib. Als Estats Units... Bé, clar, llavors, allà hi ha molt de trasiego.
I l'illa de les Bermudes.
Clar.
Jo crec que hi ha gent que preferiria desaparèixer quan veu tothom amb les Bermudes i aquells mitjons llargs que porten.
Oh, sí.
Bueno, hi ha gent Fulla que ho tortuga. Porta com a moda, eh? Hi ha gent que ho porta...
Ara ha tornat, és veritat.
Hi ha gent que
no?
ho porta bé, eh? Jo ho he vist amb amics meus que dic... Ei, a veure, jo
Estiles.
No ho faré, però... Ojo, ho respecto.
Què, anem pel final o no?
Sí.
Què, aquesta, els gossos San Bernardo.
Aquest m'ha fet pena, aquest m'ha fet pena.
Hemos hablado de aviones, de barcos, ahora de montañismo, de ir por el campo, ¿no? Por la montaña, y lo típico que te pierdes, ¿y quién te va a salvar? Pues todos tenemos la imagen un poco idealizada de ese perro San Bernardo con el cubilete lleno de brandy.
Estoy pensando que somos un poco viejas, ¿eh?
Sí, ¿yo? Tal vez.
Porque claro, yo creo que era los niños dirán, pero ¿por qué me va a rescatar un perro?
Porque lo deberían
que van a ver esos bomberos.
En alguna película.
Los agentes forestales, ¿no?
Pero sí que es verdad que, claro, cuando nosotros eran petits y había esta imagen, y una mica también de Heidi, ¿no?
Sí, de Heidi, es que ahora muestras del cap, claro, o sigui, es la imagen de Heidi, ¿no?
Et venia algo, quan tu et perdies a la muntanya, i et passava alguna cosa, venia un gos gegant, un mastí...
El Niebla, no? És com es deia?
Niebla. I venia a buscar-te, llavors portava un barrilet al coll, perquè... Bueno, una mica com aquí, quan... Jo me recordo quan...
L'aigua del Carme.
Això t'anava a dir, que et donaven aigua del Carme o aromes de Montserrat.
Quan estàs marejat, no?
I, clar, deien això, que vindria el gos... I... Però, clar, és que és mentida. No hi ha Sant Bernard. Bueno, és que, de fet, no es veu ni Sant Bernard.
Molt poquets, és veritat.
Que es veuen mastí.
Sí, sí. Sona... Sí. No, i ara, cada vegada n'hi ha menys, no? Em dona aquesta sensació que...
No sé, no tengo ahora mismo...
Datos.
Dato del
mastí. I tu saps quanto pesa un Sant Bernardo?
100 quilos. Puede llegar a pesar.
¿100 kilos?
Sí.
¡Madre mía!
Sí, sí. Y por eso es un buen rescatador, que esto es curioso. Sí que rescatan a veces en la montaña, porque pueden atravesar la nieve, tiene una gran capa de grasa que soportan, pero claro, si llevaran alcohol, básicamente serían perros asesinos. Porque normalmente la gente que se pierde en la montaña sufre hipotermia. Si les ofreces alcohol, aunque aparentemente el alcohol te da como calorcito, en el fondo lo que hace es descender más tu temperatura corporal, con lo cual te mata. Si tienes hipotermia y bebes alcohol, mueres al instante. Con lo cual serían perros asesinos. No pueden llevar cubiletes con alcohol. Todo esto, Irene, cuéntalo tú, que sabes mejor pronunciar el nombre del artista, viene de un artista pictórico.
Bueno, pero tampoco es muy famoso, ¿eh? No voy a decir aquí.
Pero yo no sé decirlo.
Edwin Landseer va ser un pintor que va fer... Que va dir, ai, mira que munt... Va pintar uns mastins salvant a gent a la muntanya i li va semblar que quedava molt mono penjar-li un barrilet al coll. No, i queda tan mono...
Que
ens ho hem cregut i que ha passat a la història.
Uau, o sigui, és per ell, no?, que tenim doncs, aquesta imatge.
Per un pintor. El quadro se llama, por cierto, Mastines alpinos reanimando a un viajero en apuros.
Claro, no deja lugar a dudas. No,
anava amb una palleta connectada al barrilete.
Al barrilete de brandy.
I la implanta de silicona.
Sergio Parra, escriptor, Irene Cívico, artista. Podem dir, els dos artistes. Moltíssimes gràcies. Se'ns ha passat, m'ha passat volant.
A mi també, jo sempre m'ho passo bé.
Mare meva, aquí hem d'esperar un mes perquè tornin a estar amb nosaltres. Gràcies, nois, i que tingueu un molt bon mes. I, bueno, ja comencem mes, eh?
Ah, bueno, jo ja, mira, com no sé ni quin dia visc.
Mira, avui 31, ja està, això ja acaba.
Ja ho
tenim fet, exacte. Va, que passen 30 segons a dos quarts de dues ja, aquí al matí a Ràdio Estel, petita aturada. I jo no sé si vosaltres sabeu que estan d'aniversari. El bus, quin bus agafarem després de la pausa publicitària?
El de doble pis.
I a Barcelona, no cal anar a Londres, eh? No. Sí, us ho parlem. De fet, us ho expliquem després de la pausa publicitària.
Radio Estel.